El camp de les Illes Balears treu demà els tractors al carrer. Aquí, a més de les retallades en la política agrària comunitària i l'acord de la Unió Europea amb Mercosur, també es mobilitzen els pagesos per la pèrdua de la rendibilitat de les explotacions i també per l'augment del cost de producció a causa de la insularitat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Antoni Mateu.
Dues mobilitzacions de pagesos tindran lloc demà de matí a les 10 a Mallorca. Els tractors d'Asaja, d'UPA i també de cooperatives agroalimentàries es concentraran a l'aparcament del restaurant de Ses Torres d'Ariany, mentre que els membres d'Unió de Pagesos de Mallorca i els socis d'APAM, l'Associació dels Agricultors Ecològics, partiran de Son Fusteret de Palma amb els seus tractors. El punt de trobada dels pagesos de Menorca, en canvi, serà el recinte firal del Mercadal i serà a les 12 del migdia. Si a la península algunes organitzacions agràries han modificat les seves protestes, a causa del temps, els pagesos de les Balears asseguren que estan avesats a banyar-se i que no els fan por de la pluja. Aquest que sentireu ara és Joan Gaà, coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca, qui fa ironia d'aquesta qüestió.
Són els gremlins que no se poden banyar. Els pagesos no es poden banyar. Al contrari, estem avesats de dofanys per les sabates i anar un poc xops. Tot se llegeix endavant i ha de ploure un poc més de lo que plou per turmos.
Són aquestes unes protestes pageses que tenen el suport del mateix govern en el que anomenen mancances en la política agrària comunitària. Són setmanes, però, de reivindicacions en diferents sectors a les Illes Balears, però avui el treballador de Serveis Ferroviaris de Mallorca han congelat l'horàries temporalment les seves protestes.
Ho han fet després d'una primera reunió amb la gerència de l'empresa per parlar de les millores en seguretat al servei. Tant el comitè com el gerent de l'empresa coincideixen que fa falta millorar la gestió de les incidències. És el president del comitè, Ricardo Mas.
No podemos estar a la hora de cuando pasa un incidente casi casi con métodos caseros, de poner un post-it y ha pasado esto aquí y mira a ver quién lo arregla, no. Se tiene que digitalizar, informatizar y hacer un seguimiento de cualquier incidencia que haya.
I el dia després de l'aprovació de la regularització extraordinària de persones migrants, entitats socials a les Illes Balears qualifiquen que es tracta d'una mesura digna.
La Xarxa per la Inclusió Social i Metges del Món coincideixen que la irregularitat administrativa limita l'accés a les condicions a una vida digna. És Andreu Grimalt, de la xarxa EAPN.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa regular, ara podran empadronar-se a l'habitatge allà on realment viuen.
I això succeeix el mateix dia que el Servei Balear d'Ocupació, és a dir, el SOIP, rebutja que les persones estrangeres sense permís de residència o de treball es puguin inscriure en aquest servei públic.
Ho han fet en una carta per donar resposta a un informe del CP del mes de desembre que planteja permetre de manera excepcional la inscripció com a demandants de feina dels estrangers que han sol·licitat una autorització de residència.
I les Illes Balears es troben a aquestes hores en alerta taronja a causa de la borrasca Christine.
D'ençà de les 12 del migdia fins a les 6 de l'hora baixa, els serveis d'emergències a Balears han rebut 54 avisos per incidències relacionades amb el mal temps. La majoria d'avisos són per caigudes d'arbres, despreniments d'elements urbans i inundacions als carrers. Les connexions marítimes entre les Pitiüses estan cancel·lades des d'avui migdia.
Per aquest motiu, a aquestes hores, allò que volen saber és com evolucionarà a partir d'ara aquesta situació, aquesta borrasca. Christine, Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Idò, segurament queden ja poques hores d'afectació de la borrasca Christine. Demà serà història. I en aquest sentit, esperam unes notícies millors, unes notícies més positives, perquè demà la situació serà, sens dubte, més agradable. El vent, que ha bufat amb certa intensitat, ens ha deixat registres molt importants, com per exemple els 117 km per hora que han tingut la Sabina, o també l'aeroport d'Eivissa, on en aquests moments encara les Pitiüses continuen bufant el vent amb força. Demà no serà tan intens el vent, ja deixam enrere la pitjor part del temporal, però encara mantindrem bastant de nígols. Per tant, sobretot a Eivissa i a Formentera encara poden tenir algunes precipitacions. precipitacions es poden estendre més puntualment a punts del migjorn i al ponent de Mallorca. Segurament no arribarà a ploure al nord i a la mà, tot i que el vent han comentat que minva, encara mantindrem un bon temporal. No seran les condicions d'avui, en aquest sentit millora, però a la mà té inèrcia, per tant encara haurem de menester unes hores més per millorar més aquestes condicions marítimes.
Moltes gràcies, Dani Capó. Per tant, queda clar que aquesta situació a poc va desapareixent, però encara queden un parell d'hores perquè hi hagi temporal. I parlem ara d'altres qüestions, perquè un operatiu policial a l'antiga presó de Palma, amb un balanç de 170 persones identificades i un detingut per presumpte delicte contra el patrimoni.
És el resultat de l'ampli dispositiu de la Policia Nacional i la local, una operació que no s'ha fet per desallotjar els residents de les instal·lacions, afirmen els cossos policials, sinó a causa de les queixes veïnals dels darrers mesos.
I canvia de mans un dels hotels amb un nombre més elevat d'habitacions de Menorca.
Ens referim a l'hotel Barceló Occidental de Punta Prima a la costa de Sant Lluís, perquè ara l'ha comprat la companyia hotelera menorquina Set Hotels. És un establiment que acull congressos des de fa anys, una activitat que la nova propietat vol mantenir.
I en els esports, el Reial Mallorca ha tornat a la feina per preparar el duel contra el Sevilla. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, i ho ha fet la gran novetat de Manu Morlanes. El migcampista ha tornat a entrenar-se la resta dels seus companys, però els qui no ho han fet han estat Antonio Raillo, Cúmbula i Toni Lato. I a les 9 del vespre a la Champions tenim jornada unificada. És la darrera jornada de la fase de Lliga i pel que fa als representants espanyols, els enfrontaments són Barça-Copenhague, Benfica-Real Madrid, Atlètic de Madrid-Bodo Glimt, Atlètic Club Sporting de Portugal i Leverkusen-Villarreal. I en ciclisme, la Challenge Mallorca masculina s'ha encetat avui amb victòria del portuguès Antonio Morgado al Trofeu de Calvià.
A Eivissa et celebra l'escultura d'Isidor Macavich i a Lisboa ho és la de Fernando Pessoa. I a Palma, a partir d'avui mateix, n'hi ha una d'escultura que et segur que traurà la mirada de nans i venidors que circulin pel carrer dels Onda Ciutat.
Ens referim a l'escultura del poeta i activista de la llengua catalana Josep Maria Llompart. L'han instal·lada avui mateix per retre-li homenatges el mateix dia que fa 33 anys que l'autor va morir.
La figura està asseguda en un banc a l'endret del carrer de la Missió. Hi ha lloc perquè s'hi assegui una altra persona i, per tant, segur que seran molts aquells que s'hi voldran retratar. A banda les 8, on oferirem tots els detalls d'aquesta escultura en un informatiu que fa impossible en Laura Àries, Maria Eugènia Quegles i Neu López, volien dir, a la redacció, mentre que Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Acabam de dir, les organitzacions agràries de les Balears ja ho tenen tot llest per sortir demà al carrer a protestar per la política agrària comuna, la coneguda com a PAC, i també per l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Si a la península algunes concentracions s'han modificat a causa del temps, a les Illes Balears tot continua segons allò que estava previst. Aquest que sentireu ara és el coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca, Joan Gueà.
En principi, ha de ploure un poc més de lo que plou per fer molts por. Estem avasats a dufanys per les sabates i anar un poc banyats. Així que, en principi, demà en band i força.
24 hores abans de la tractorada, diferents endrets de Mallorca i de Menorca, el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, es posa del costat dels pagesos.
Avui el conseller d'Agricultura és a Menorca i des d'allà denuncia les mateixes mancances de la futura política agrària europea que el sector illenc.
Les polítiques agràries comunes han de tenir en compte el que és insularitat. La nostra insularitat de les illes i, en el cas de Menorca, doble insularitat. Per tant, això nosaltres pensem que els reglaments ho han de recollir i també s'han de veure reflexats pressupostàriament.
Les organitzacions agràries de Menorca asseguren que la pèrdua de rendibilitat de les explotacions, l'augment dels costos de producció i l'excessiva burocràcia ofega el sector. Margarida Llambies, d'Unió de Pagesos, denuncia que Menorca pateixen una doble insularitat que no es contempla a la burocràcia.
Si l'estat ja està ja queixosos, els de Balears i estem més, tenim més dret perquè patim la doble insularitat, qui això a la PAC no ve refractat, vull dir, estem a les mateixes normes que un ramader de França o d'Alemanya, i nosaltres mos veiem perjudicats directament.
La concentració de pagesos menorquins serà demà al migdia al recinte firal d'Es Mercadal, on es llegirà un manifest conjunt amb les principals reivindicacions del camp. A Mallorca n'hi haurà dues. Assaja, UPA i cooperatives agroalimentàries han convocat els seus afiliats i simpatitzants a les 10 del matí al restaurant Ses Torres d'Ariany. Jeroni Bonafé, de cooperatives agroalimentàries, ha explicat a IB3 Ràdio el bessó de les seves reivindicacions.
Som conscients que hi ha temes que preocupen Europa, com la guerra i com la migració, però pensant que també la sobirania alimentària és importantíssim i aquest pressupost, de qualque manera, que se mos ha rebaixat, creiem que no és just.
L'altra tractorada, la d'Unió de Pagesos i APAEMA, començarà a les 10 del matí al pàrquing de Son Fusteret de Palma. Passarà de manera simbòlica per davant a Gama i acabarà a Mercapalma. El mal temps d'avui sembla que no farà mal a les concentracions agràries a les illes, però sí a molts indrets de la península que han hagut de passar les protestes.
Per tant, les patronals, els sindicats i les organitzacions agràries de les Illes Balears, per cert, continuen amb allò que estava previst en un principi. Ja ho heu sentit fa just un minut, Joan Gaà, coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca, que fa broma en aquest sentit que els pagesos, com que fan feina al camp, estan avesats a banyar-se. Per cert, que avui mateix ha estat que Unió de Pagesos de Mallorca ha anat a l'Ajuntament de Manacor per presentar la seva moció en defensa de la pagesia i també de l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur.
Considera que és una competència deslleial per als productors locals, ja que permet l'entrada de productes procedents de països tercers que no compleixen les mateixes exigències que es demanen a la pagesia de Mallorca. El batlle Miquel Oliver s'ha compromès a debatre la moció en suport al sector primari, amb la voluntat de recollir el màxim d'adhesions.
I en aquest mateix sentit de coses, el diputat Vicent Vidal, de Més per Mallorca, també ha mostrat avui el seu rebuig contra l'acord d'Europa amb Mercosur i dona suport a aquestes mobilitzacions del sector agrari de les Illes Balears. Vidal assegura que aquest pacte comercial traeix, diu, la pagesia de les illes.
El diputat de Més, Vicenç Vidal, assegura que Mercosur genera una competència deslleial, sobretot amb l'agricultura de l'arxipèlag, que ja pateix la insularitat, així ho diu.
L'acord amb Mercosur genera una competència deslleial a l'agricultura europea i especialment a l'agricultura de les Illes Balears, una agricultura d'un model familiar, una agricultura que ja pateix el fet de l'insularitat. I, per tant, en aquests factors de dificultat que ja té l'agricultura de les Illes Balears, li afegeix una competència deslleial per temes ambientals, perquè els estàndards no són iguals, per temes socials i per temes laborals.
Parlem ara precisament d'una qüestió laboral, d'un conflicte, d'unes mobilitzacions que, de moment, estan a l'aire, per dir-ho d'alguna manera, perquè ha estat avui que els treballadors de Servei Ferroviaris de Mallorca han congelat les seves aturades, les seves mobilitzacions als trens de Mallorca, després això d'una primera reunió a la gerència de l'empresa. Sobre la taula, millores en la seguretat a aquest servei.
Per això, tant el comitè com el gerent de l'empresa coincideixen que fan falta millores en la comunicació i gestió de les incidències. El president del comitè, Ricardo Mas, ha demanat la digitalització de les comunicacions entre els diferents departaments.
No podemos estar a la hora de cuando pasa un incidente casi casi con métodos caseros, de poner un post-it de ha pasado esto aquí y mira a ver quién lo arregla, no. Se tiene que digitalizar, informatizar y hacer un seguimiento de cualquier incidencia que haya.
El gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha insistit que viatjar en tren a Mallorca és segur, però ha reconegut que hi ha marge de millora en les comunicacions.
Sustancialmente, donde tenemos que mejorar es en la comunicación entre lo que se está haciendo, digamos, desde la parte técnica y lo que se traslada a la vía, porque gran parte de las medidas que están trasladando el comité de empresa, pues redundan sobre esto, el establecimiento de protocolos y mejoras en la comunicación interna de la empresa.
Un dels punts més conflictius podria ser la creació d'una comissió de seguretat, tot i que hi ha el compromís de crear-la. El gerent ha explicat que fa 2 mesos que es van incorporar els 2 enginyers que han d'encapçalar aquest organisme i per això demana un poc més de temps. Així mateix, ha proposat una alternativa que no acaba de convèncer el comitè.
Ja l'hem dit sempre, esta comissió se va constituir y esta comisión se constituirá pues inmediatamente que se pueda. Es decir, incluso si pactamos con el comité de empresa la posibilidad de que estos técnicos puedan ser sustituidos hasta que alcancen su formación por otros técnicos de la empresa, la podemos constituir cuanto antes.
Si entienden que han de poner otras personas mientras tanto y echar a andar el comité, bien, pero lo deseable es que estén estos ingenieros que serán los que tocarán la materia en primera persona.
Divendres de matí es tornaran a reunir. En qualsevol cas, el comitè guarda la carta de les mobilitzacions i la tornarà a treure si considera que les negociacions no avancen a bon ritme.
I continuem parlant encara de la plana laboral, perquè la companyia PepsiCo ha anunciat un nou ERO que afectaria tota la plantilla. Es tracta de més de 400 treballadors. La intenció de l'empresa és tancar tots els centres de distribució comercial que té a l'Estat, inclòs el centre de Palma.
El pròxim 4 de febrer reunirà la comissió negociadora, que està formada per representants dels treballadors i la companyia per negociar l'ERO. La intenció dels sindicats és minimitzar l'impacte dels acomiadaments i cercar alternatives com les recol·locacions, les baixes voluntàries i assegurar les màximes indemnitzacions possibles.
I continuen arribant reaccions per l'anunci del govern central sobre la regularització de persones migrants. Metges del Món i la Xarxa per la Inclusió Social, coneguda com EAPN, i també el Col·legi de Treballadors Socials de les Illes Balears han celebrat aquest nou reial decret per aquesta regularització extraordinària.
L'APN defensa que aquesta mesura serà clau per avançar en una societat més cohesionada. Segons la Xarxa per la Inclusió Social, la irregularitat administrativa és un dels principals factors de risc de pobresa i exclusió social, perquè limita l'accés a una feina digna, a l'habitatge, a la sanitat i a l'educació. És Andreu Grimald, director d'APN.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa irregular, ara podran empadronar-se a l'habitatge allà on realment viuen, i per tant desmuntant totes aquestes fake news i totes aquestes mentides que se van llançant de que suposarà un increment de saturació de serveis públics o tensionar encara més el mercat de treball, o fins i tot s'ha arribat a afirmar des del govern que sigui un premi, no?, per aquelles persones que van entrar il·legalment aquí, no?
I Metges del Món, per la seva banda, i en un altre comunicat, s'hi ha posicionat de manera similar a la xarxa EAPN. L'organització ha assegurat que existeix una relació directa entre la irregularitat administrativa que pateixen aquestes persones i les complicacions per accedir a l'atenció sanitària, perquè, segons el seu parer, un 60% del cas de vulneració al dret a la salut afecta persones sense autorització de residència.
Per la seva part, el Col·legi de Treball Social de les Balears també ha explicat avui que aquesta mesura possibilita que els beneficiaris surtin de situacions d'irregularitat i precarietat, especialment en sectors essencials com les cures, els serveis, l'agricultura o l'hostaleria, i accedeixin en igualtat de condicions a drets bàsics. Escoltant Raquel Ríos, gerent del COTSIP.
Regularitzar és obrir una porta a una vida més estable i més segura. La nostra intervenció des dels drets humans significa reconèixer que la protecció i la dignitat de la persona no pot dependre de la seva situació administrativa.
Precisament avui el Servei Balear d'Ocupació, el conegut com a SOIP, ha enviat una carta al seu departament homòleg a l'Estat, a Madrid, al CEPE, en què rebutja que les persones estrangeres sense permís de residència o de treball es puguin inscriure en aquest servei públic per demanar feina. Es tracta d'una missiva que s'ha enviat just l'endemà que s'hagi aprovat la nova regularització massiva d'immigrants, que, segons el govern, afectarà la tasca d'aquest organisme amb més càrrega de feina i sense recursos, diuen, addicionals.
La carta respon a un informe del CEPE del mes de desembre que planteja permetre de manera excepcional la inscripció com a demandants de feina dels estrangers que han sol·licitat una autorització de residència per arrelament socioformatiu i es trobin pendents de resolució. És a dir, que la seva petició està encara en tràmits i no ha rebut el vistiplau de l'administració. La consellera de Treball, Catalina Cabré, rebutja la proposta, assegura que dona molta inseguretat jurídica i que falten mans per atendre aquestes noves sol·licituds. Cabré ha qualificat irresponsable el president del govern central, Pedro Sánchez. Diu que la seva política migratòria és nefasta i que només faltava la regularització massiva d'estrangers aprovada ahir.
A les Illes Balears tenim un problema que venim denunciant d'una ruta irregular que ja s'ha obert i un efecte llamada d'immigració, i pensam que el govern d'en Pedro Sánchez està sent irresponsable, perquè a més deixa en mans de les comunitats autònomes aquesta problemàtica sense cap tipus de financiació ni sense cap tipus d'ajuda a nivell de recursos.
I just aquest procés de regularització ha marcat avui la campanya electoral de les eleccions autonòmiques d'Aragó, ja que han anat dos dels líders estatals, parlant del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i també el de Vox, Santiago Abascal.
Feijóo, tot i que fa uns mesos es va decantar per un procés de regularització de persones migrants que ja viuen a Espanya, molt similar al del Consell de Ministres actual, avui ha carregat contra l'executiu de Pedro Sánchez.
El gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso, y condicionadas, caso a caso, y no una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país.
El líder de Vox, Santiago Abascal, entra a disputar-se els vots del PP.
Nos quieren hacer creer que están en contra. No, esta medida no beneficia a Vox, esta medida perjudica a todos los españoles.
Ja sabeu que aquelles persones que cotitzen ara són aquelles persones que paguen les pensions dels que ja són jubilats o pensionistes. En relació amb aquesta qüestió, avui, recordem, és l'endemà de la primera gran derrota parlamentària del govern espanyol d'enguany del 2026. Amb el rebuig al decret òmnibus, l'executiu de Pedro Sánchez centra avui els seus esforços a recuperar la majoria de la investidura per aprovar l'increment de les pensions, però això se'ns ha deixat de banda les altres mesures que inclou l'escut social.
Junts, que té els 7 vots que fan decantar la majoria parlamentària cap un vent o l'altre, manté que està a favor de revalorar les pensions si es vota per separat, com també ho fa el Partit Popular. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, li recorda a un i a l'altre que l'any passat varen votar a favor del decret.
El decreto ley que hemos presentado es exactamente el mismo que se votó en segunda vuelta el año pasado. El Partido Popular votó a favor y que Junts votó a favor.
Però no en primera volta. Exactament com va passar ahir, el Consell de Ministres va haver de presentar un altre decret que no era tan inflat com aquest òmnibus. Com es farà aquesta vegada encara no se sap. Totes les formacions mantenen que la revalorització de les pensions serà una realitat, però no diuen com. El ministre de Sumar, Ernest Artasun, ho té clar. Tot calcat el que s'ha derogat.
El govern d'Espanya no hem de renunciar al decret en el seu conjunt. I, per tant, en el nostre parer, al proper Consell de Ministres hem de tornar a portar el Reial Decret Llei tal i com el vam presentar en el Congrés dels Diputats i tornar a exigir als grups de la Càmera que li donguin el vistiplau i també, d'aquí a que es torni a votar aquest Reial Decret, mobilitzar-nos, treballar.
El PNB va votar amb el govern, amb les formacions de govern, però l'avisa que vagi en compte perquè si no canvia d'actitud no tindrà carta blanca perquè no té majoria. Ara l'incògnita de tot plegat es pot resoldre dimarts que ve el Consell de Ministres si no hi ha un anunci previ del mateix president Pedro Sánchez.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 22 minuts de l'hora baixa del vespre i en aquestes hores continua l'alerta taronja arreu de Mallorca per fortes ventades i onades. S'afegeixen a la mateixa situació en la qual, d'ençà del migdia, s'hi troben les Pitiuses de nou copetjades per una altra borrasca atlàntica, perquè després d'Ingrid i de Josef ara toca, com hem dit en començar l'informatiu, el torn de la borrasca Cristín.
A Mallorca, la pitjor part ha tingut lloc a aquesta hora baixa, on s'han registrat plogudes intenses acompanyades de calabruix que ja han superat els 30 litres per metre quadrat a Palma. La serra de Tramuntana i el sud de Mallorca, el temporal marítim n'és el protagonista. El vent encara bufarà a uns 90 km per hora fins ben entrada la nit. Des de les 12 del migdia fins a les 6 de l'hora baixa, els serveis d'emergència a les Balears han rebut 54 avisos per incidències relacionades amb el mal temps. 88 d'ells han estat a Eivissa, 16 a Mallorca i 10 a Formentera. La majoria d'aquests avisos s'han produït per caigudes d'arbres a les vies, despreniments d'elements urbans i inundacions als carrers. També n'hi ha hagut 11 de casos per despreniments de risc.
I pel que fa a la connectivitat, ens informen d'Aina que la meteorologia adversa ha fet que avui hora baixa s'hagi desviat un vol d'Amsterdam que havia d'aterrar a Eivissa i ho ha fet a Palma. Un altre que volava de Barcelona a Menorca s'ha desviat també a Son Sant Joan. I també s'han registrat dues cancel·lacions de vol provinents de Menorca i d'Alacant cap a Mallorca, a més d'alguns retards entre illes i també cap a Barcelona.
El portaveu de l'AMET a les Balears, Jorge Rodríguez, assegura que Cristín serà una borrasca efímera, però intensa, i a més no serà la darrera de la setmana.
Esta borrasca Cristín pasará bastante rápido, entonces solo nos afectará en el día de hoy, y tendremos todavía pues otras borrascas que nos van a ir afectando en los próximos días. En principio, para jueves y viernes tendríamos precipitaciones débiles, pero de nuevo el sábado podemos tener un temporal importante.
A causa de la previsió de vents forts i fenòmens costaners, les federacions esportives de les illes avui han suspès totes les activitats, com partits o entrenaments previstos als exteriors seguint les indicacions del govern. L'executiu recomana evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de les zones inundables o properes a la costa, assegurar elements exteriors que puguin ser afectats pel vent i mantenir-se sempre informat a través de fonts oficials.
I continuen les afectacions a Eivissa per les fortes ventades causades, com han dit avui, per Cristín.
Els serveis d'emergència parlen també d'una hora baixa complicat. Els bombers mantenen 30 avisos en espera, a banda de les desenes d'intervencions distribuïdes per tota l'illa, la majoria per caigudes d'arbres. A Puig d'en Valls ha caigut una palmera. També han caigut altres arbres a diversos punts de Santa Eulària, com ara el camí de missa o el col·legi de Santa Eulària, entre molt d'altres, i a Vila, a la plaça de Sa Colomina. Han de recordar que la Vista Taronja es mantindrà avui fins a mitjanit. Al matí, l'Ajuntament d'Eivissa ha tancat parcs, jardins i instal·lacions esportives com a mesura de prevenció i també ha presentat un establiment a primera línia demà a Talamanca per seguretat. A Cala de Vinirràs, a Sant Joan, avui de matí, han retirat 6 grans pins centenaris situats a primera línia de mà que el vent havia tombat la nit de dilluns a dimarts. Escolta'm, a dues veïnades d'Espuig d'en Valls.
Ha sido mucho viento y ayer veíamos cómo la palmera se iba cada vez doblando más hasta que ha caído.
Pues la verdad, un poco agobiante, porque como no puedes salir de casa porque hace un viento que te lleva, la ropa no puedes colgarla, bueno, la verdad que muy mal. Pero bueno, a ver si pasa.
I ja ho han dit que les connexions marítimes entre les illes Pitiüses estan ara mateix cancel·lades d'ençà d'avui a migdia. A les dues manco quart han sortit les darreres embarcacions des del port de la Sabina i del port de Vila. Elena Trinidad.
L'avís taronja per fenòmens costaners i forts vents s'ha deixat notar amb força a partir del migdia. Ja la tarda ha fet impracticable la travessia entre les Pitiüses. Totes les connexions marítimes han estat cancel·lades. De fet, aquí a la Sabina s'ha registrat un cop de vent de fins a 117 km/h. Ja la mar les ones han arribat als 6 metres d'altura. Totes les activitats a l'aire lliure han estat cancel·lades i el passeig marítim ha estat tallat per precaució davant l'arribada d'aquesta nova borrasca que de nou ha causat afectació als passatgers entre les Pitiüses.
No tinc més remei que Eivissa, perquè havia d'anar-hi. És un dia raro, però hi ha que anar-hi. I és bastant dudós, perquè a la tarda és possible que hi hagi bastant temporal i pot ser que hi hagi de perdut a Eivissa.
Que el port ahir estava tancat, eren les 6, 6 i poc de la tarda, i hem tingut que fer nit a Eivissa. I ara hem tornat i va, el temps es farà bastant mogudet.
Els serveis d'emergència i els bombers han estat en preavís per fer front a possibles desperfectes. De fet, aquesta tarda han hagut d'intervenir a la Sabina perquè s'ha volat el sostre d'una terrassa. Així mateix, al llarg de la jornada han hagut de retirar diversos arbres o branques caigudes per la força del vent.
I ja sabeu que entre les causes per el despreniment de la cala de Sant Esteve al castell hi ha les fortes plogudes d'aquests darrers dies, en què va morir una persona, recordem, un home de 65 anys. Precisament avui el dol oficial a l'Ajuntament del Castell ha començat a les 2 del migdia i també ens han informat que la dona, que es trobava al mateix dormitori que la víctima mortal en el moment de l'accident, ja ha rebut l'alta hospitalària. Ramiro López.
Les banderes de l'Ajuntament d'Es Castell onegen a mig pal en senyal de condol per l'home que ahir va perdre la vida en caure un roc de gran tonatge damunt casa seva. El consistori ha decretat 24 hores de dol oficial, que duraran fins demà a les 2 del migdia. Això implica que se suspenguin tots els actes oficials. Aquest matí, tècnics de Risbal han avaluat l'estat del penya-segat a Cala Sant Esteve per determinar si s'ha d'ampliar la zona de cases desallotjades. Ara processaran les dades i s'analitzaran per elaborar-ne un informe. Escoltem a Miquel Llompart, tècnic de Risbal.
Hem vengut a volar el nostre dron, que va equipat amb un sensor LIDAR, que el que fa és anar tirant punts sobre terreny i poder tenir una reconstrucció en tres dimensions de la zona. Nosaltres el que intentarem detectar són les discontinuïtats, si pugui haver blocs que potencialment puguin caure, si n'hi ha.
Arran de l'accident, també reformularà la planificació de les obres que s'havien iniciat per dotar la zona de clavegueram. S'actuarà primer a l'estació de bombeig de devora al cementeri, mentre s'esperen els resultats de l'estudi del penya-segat. Escoltem el batlle del Castell, Lluís Camps.
Començaran a fer des de l'entrada de lo que és la zona del cementeri cap aquí, que no hi ha cap perill, i mentrestant guanyarem dies, guanyarem un temps necessari per poder clarificar amb aquesta feina tècnica que se fa a dia d'avui, per prendre les decisions que mos aconsellin els tècnics.
Els veïns també han incidit en els problemes de cobertura que van dificultar l'avís dels serveis d'emergències. En aquest sentit, el batlle ha tornat a demanar a l'autoritat portuària que treballi en aquest assumpte.
Aquesta és la darrera hora del despreniment de Menorca, en un moment en què han sabut que el cap de la unitat territorial de l'Institut Geològic i Miner Espanyol a les Illes Balears ha confirmat que la causa d'aquesta llevissada, d'aquest esfondrament mortal del castell a la cala de Sant Esteve, ha estat a causa de l'acumulat de pluja d'aquests darrers dies. Ho ha fet en declaracions a Ibeta Ràdio i alerta que, sobretot, hi ha altres llocs que pateixen aquests rits, com és la Serra de Tramuntana, la Serra de Llevant i també alguns punts de Menorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7 i mitja, dues mobilitzacions de pagesos tindran lloc demà de matí a les 10 a Mallorca. Una es concentrarà a l'aparcament del restaurant de Ses Torres d'Ariany, mentre que l'altra partirà de Son Fusteret de Palma amb els seus tractors. El punt de trobada del pagesos de Menorca serà el recinte firal del Mercadal a les 12 del migdia. I mentre a la península algunes organitzacions agràries han modificat les seves protestes, el pagesos de les Balears asseguren que estan avesats a banyar-se i que no fan por del mal temps. Aquest que sentireu ara, Joan Gaà, coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
Són els gremlins que no se poden banyar. Els pagesos no es poden banyar. Al contrari, estem avisats de fer anys passats sabates i anar amb pocs xops. Tots la gent davant i ha de ploure un poc més de lo que plou per turmos.
Protestes de pagesos que reben el suport del govern el dia que el treballador de Servei Ferroviaris de Mallorca han congelat de manera temporal les seves mobilitzacions.
Ho han fet després d'una primera reunió amb la gerència de l'empresa per parlar de les millores en seguretat. El servei, tant el comitè com el gerent de l'empresa, coincideixen que fa falta millorar la gestió de les incidències. És el president del comitè, Ricardo Mas.
Que no podemos estar a la hora de cuando pasa un incidente casi con métodos caseros, de poner un post y de pasar esto aquí y a mirar a ver quién lo arregla, no. Se tiene que digitalizar, informatizar y hacer un seguimiento de cualquier incidencia que haya.
I el dia després de l'aprovació de la regularització extraordinària de migrants, entitats socials de les Illes qualifiquen que es tracta d'una mesura per la dignitat.
La Xarxa per la Inclusió Social i Metges del Món coincideixen que la irregularitat administrativa limita l'accés a les condicions a una vida digna. És Andreu Grimalt, de la xarxa EAPN.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa irregular, ara podran empadronar-se habitat d'allà on realment viuen.
Les Illes Balears es troben a aquestes hores en alerta taronja a causa de la borrasca Christine.
D'ençà de les 12 del migdia fins a les 6 de l'hora baixa, els serveis d'emergència a les Balears han rebut 54 avisos per incidències relacionades amb el mal temps. La majoria d'avisos són per caigudes d'arbres, despreniments d'elements urbans i inundacions als carrers. Les connexions marítimes entre les Pitiuses estan cancel·lades des d'avui migdia.
I operatiu policial a l'antiga presó de Palma amb un balanç de 170 persones identificades i un detingut per presumpte delicte contra el patrimoni.
És el resultat de l'ampli dispositiu de la Policia Nacional i la local, una operació que no s'ha fet per desallotjar els residents de les instal·lacions, afirmen els cossos policials, sinó a causa de les queixes veïnals dels darrers mesos.
I canvia de mans un dels hotels amb un nombre més elevat d'habitacions de Menorca.
Ens referim a l'Hotel Barceló Occidental de Punta Prima, a la costa de Sant Lluís, perquè ara l'ha comprat la companyia hotelera menorquina Seth Hotels. És un establiment que acull congressos des de fa anys, una activitat que la nova propietat vol mantenir.
I arriba ara el moment dels esports.
Informatiu vespre. Esports.
7 i 33 minuts. En els esports, el Reial Mallorca ha tornat a la feina per preparar el duel contra el Sevilla. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre, i ho ha fet la gran novetat de Manu Mora.
L'anès, el migcampista, ha tornat a entrenar-se amb la resta dels seus companys i es troba a la recta final de la recuperació de la seva lesió. Els qui no s'han entrenat han estat Antonio Raillo, Cumbula i Toni Lato. I tot això mentre que dilluns vespre es tancarà el mercat d'hivern i la direcció esportiva fa feina per fermar algun fitxatge. De moment, només ha arribat el jove extrem Kalumba, que encara no ha debutat amb l'equip. Mentrestant, Alfonso Díaz demana suport per al cos tècnic i per a la plantilla per al partit de dilluns que ve contra el Sevilla. El cap de negoci del club ha parlat de la situació a la classificació, de la bona dinàmica de Murici i dona per fet que hi haurà al Manco una incorporació.
Estás en esa situación en la que puedes caer una semana al descenso, vas a salir, si ganas dos partidos seguidos subirás y eso no te puede cambiar hacia dónde va la estrategia, qué jugadores se quieren fichar. Bueno, pues hay que tener confianza y seguro que algún fichaje vendrá. Y Murici ya sabe lo que supone para este club, con lo cual es un líder dentro y fuera del campo, es el máximo goleador, nos da mucho y tiene que seguir en el equipo.
Alfonso Díaz, sobre todo, demana unión.
Bueno, pues nos va a costar, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar todos juntos, unidos. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Que estemos todos juntos, que animemos al equipo y que saquemos el partido del Sevilla, que es lo que más cerca está ahora mismo.
Recordem que l'enfrontament entre el Mallorca i el Sevilla es jugarà dilluns a Sant Moix a les 9 del vespre i que ho podreu seguir en directe a partir de les 7 del capvespre aquí, a IB3 Ràdio. I a la primera federació, l'UD Eivissa cerca millorar la plantilla a pocs dies de finalitzar el mercat de fitxatges. Tot i haver realitzat ja 6 incorporacions, el director esportiu del club eivissenc, Javi Lara, diu que tenen una plantilla amb més energia.
Evidentemente siempre estamos dispuestos a mejorar y vamos a intentar mejorar el equipo pues hasta el último día de mercado. Yo creo que ya hemos hecho una mejora, pero tanto con los que han venido también como con los que estaban anteriormente, ¿no? Que se ve otra energía. Pero bueno, ya cuando la semana que viene ya hablaremos más tranquilamente.
Javi Lara també ha dit que la sortida del jugador Ernesto Gómez es produirà en els pròxims dies. Amb ell seran 7 els jugadors que han abandonat la UD Eivissa en el present mercat d'hivern. I continuem amb futbol perquè avui tenim jornada unificada de la Champions League. Tots els partits corresponents a la darrera jornada de la fase de Lliga es disputaran a les 9 del vespre. Pel que fa als conjunts espanyols, el Barça i l'Atlètic de Madrid aprofiten les seves opcions d'entrar entre els 8 primers. El Blaugrana rebrà la visita del Copenhague i els matalassers al Metropolitano s'enfrontaran al Bodø Glimt noruec. D'altra banda, el Real Madrid, tercer a la classificació, ho té més fàcil per classificar-se al top 8. Visita l'estadi del Benfica i un empat podria ser suficient. El tècnic madridista Arbeloa destaca la dificultat del partit.
Queremos estar en ese top 8, necesitamos conseguir los 3 puntos mañana. Venimos con una humildad tremenda, sabiendo que si queremos ganar vamos a tener que dar el máximo, estar muy concentrados y jugar al límite de los 90 minutos, no espero otra cosa.
Serà el retrobament entre l'exentrenador del Madrid, José Mourinho, i Álvaro Arbeloa, un dels seus màxims defensors al vestidor en el seu moment. També jugaran el Villarreal, que ja està eliminat, i que visitarà l'Everkusen i l'Atlètic Club de Bilbao. El conjunt basc rebrà l'Sporting de Portugal i depèn d'ell mateix per classificar-se per a la següent ronda. Escoltam Ernesto Valverde, tècnic de l'Atlètic.
Depèn dels resultats, te puedes quedar fuera. Perdiendo, también depèn dels resultats, puedes estar dentro. O sea, lo que en el minuto 89 te puede valer, igual en el 91 no te vale. Bastante tenemos con sacar el partido adelante, si es que podemos, porque el rival que tenemos es muy, muy importante.
I en aquest moment, l'Arsenal de Mariona Caldentey està guanyant per 3-0 al minut 37 contra l'Asfar del Marroc a les semifinals de la primera Copa de Campiones de la FIFA. La mallorquina, per cert, ha fet el tercer gol de penal al minut 22. En cas de guanyar l'Arsenal, Mariona s'enfrontaria a la final al Corinthians brasiler, campió de la Copa Libertadores. En ciclisme, la Challenge Mallorca masculina s'ha encetat avui amb victòria d'Antonio Morgado al trofeu de Calvià, en sortida i arribada a Palmanova i un total de 148 quilòmetres de recorregut. El portuguès del team Emirates s'ha imposat a la recta final a l'espanyol Héctor Álvarez. Demà es disputarà la contrarrellotge per equips amb 24 quilòmetres de recorregut, en sortida a Ses Salines i arribada a la Colònia de Sant Jordi, trofeu en el qual debutarà l'artenenc Enric Mas. En atletisme, Andrea Romero ha fet història per l'atletisme balear en convertir-se en la primera atleta que ha guanyat una medalla a un campionat nacional de cross. L'atleta formenterera es va penjar al cap de setmana passat la medalla de plata al campionat d'Espanya absolut. L'escoltam.
Es diu ràpid, li vaig dir a un amic, dic que tot això es diu ràpid, però la feina no es fa tan ràpid. Són molts de mesos, molt d'esforç, molt de sacrifici, decisions d'anar-te'n de casa, lluny, perquè ara estic a León, abans estava a València, i són moltes decisions que no són fàcils, i bé, ara es diu això ràpid, però estic molt contenta, la veritat.
I del cross passam a la marató, perquè Joan Pere Carbonell prendrà part al World Marathon Challenge 2026 per donar visibilitat i recaptar fons per a la investigació de la ictiosi. El mallorquí és l'únic corredor espanyol que participarà a una prova que consisteix a realitzar 7 maratons durant 7 dies i en 7 continents diferents. Escoltant Joan Pere Carbonell.
Per dia 31 ja volar cap a Antàrtida, allà seria la primera, després tornem a Cape Town, però seria la segona. D'allà anem a Austràlia, a Perth, per Dubai, Madrid, Fortaleza, a Brasil i acabant la sèptima a Miami.
I acabam en futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal disputarà a Granada la seva 13a Copa d'Espanya. Aquesta competició es disputarà en el Palau Municipal d'Esports de la ciutat andalusa del 19 al 22 de març.
7 i 40 minuts, feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
El Consell de Mallorca commemora el Dia Escolar de la Pau i la No Violència al Centre Cultural La Misericòrdia.
Una jornada educativa adreçada als infants per promoure els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia.
Una iniciativa que aposta per l'educació amb valors com a base d'una societat més justa i solidària.
30 de gener, a les 11:30 hores, a La Misericòrdia. Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Una iniciativa del Consell de Mallorca. Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 41 minuts del vespre, ho han dit diverses vegades durant aquest informatiu a vespre, que hi ha hagut un gran operatiu policial avui a Palma. El seu balanç ha estat de 170 persones identificades i un detingut per presumpte delicte contra el patrimoni. Aquest és el resultat d'aquest dispositiu conjunt que avui dematí han desplegat a l'antiga presó de Palma la Policia Nacional i també la Policia Local. Una operació aquesta que no s'ha fet per desallotjar els residents d'aquestes instal·lacions, afirmen els cossos policials, sinó que s'ha fet per les queixes constants de veïnats del darrer mesos. També asseguren per d'un control de les persones que hi viuen, n'informa Carme Moreno.
L'edifici es troba abandonat des de l'any 1999 i en els darrers anys s'ha multiplicat el número de persones que hi pernocten. Segons els residents a la zona, hi viuen entre 400 i 500 persones. Una d'aquestes persones que fa més anys que viuen a l'antiga presó de Palma és Neurora, la dona que treballa un menjador escolar, ha defensat actuacions com aquesta perquè diu posen ordre entre les persones més conflictives que viuen a l'edifici. En el seu cas, la carestia de l'habitatge l'ha sotmesa a viure aquest edifici abandonat. Ella i el seu marit fan feina, però no poden accedir a un habitatge digne.
Entonces, claro, nosotros somos gente trabajadora. Mi marido trabaja, yo trabajo. Gracias a Dios, donde yo vivo está limpio, porque ahora lo hemos pintado, lo hemos adaptado a nosotros. Porque el problema nuestro es porque es el alquiler, que es que no podemos con el alquiler.
A més de Aurora i el seu marit, i altres persones que viuen a l'antiga presó de Palma són els migrants algerians que han vengut a Mallorca de manera irregular en barca. En Day ha explicat que la travessia va ser perillosa i que una vegada aquí veu que es viu millor al seu país.
Vivimos mal aquí, todo el frío, no hay comer, no hay nada, set, todo está mal. Este chico es de buena gente, quieres trabajar, quieres rentar. Yo no trabajo. Ojalá yo tenga trabajo. Cojo a mi madre mejor, que tu familia mejor.
Un dels companys d'en Day és en Nabdejadouil, té 22 anys i explica que la situació a l'estat espanyol no és fàcil.
Antes, trabajar en Sevilla, 7 meses, he perdido mucha fuerza. Trabajar en naranja, coger 80 cajas de naranja. 80 cajas un día para 50 euros. Después, volver aquí.
El grup d'algerians en què ha parlat IB3 Ràdio s'ha mostrat a favor de la regularització de migrants aprovada pel govern espanyol.
I també, però, Carme Moreno han parlat amb veïnats d'aquesta zona, d'aquesta barriada de Palma, que expliquen que els habitants de l'antiga presó han canviat. Segons han assegurat una veïnada, abans hi vivien persones indigents que han acabat partint pel mal ambient que asseguren que hi ha a l'antic edifici.
Segons aquest testimoni, les queixes veïnals són per la venda de droga i robatoris als vehicles del voltants. Les famílies de l'escola Cascapiscol, propera a l'antiga presó, també han assegurat que hi ha un clima d'inseguretat. El passat mes de març, els agents de la policia local de Palma varen notificar els residents el desallotjament, però no es va arribar a fer efectiu. En aquell moment, les entitats del tercer sector social varen manifestar la seva preocupació pel futur dels residents sense llar.
Aquest ha estat un operatiu policial que ha tingut lloc avui a Palma, un operatiu conjunt, recordem, de la Policia Nacional i també la policia local, que ha ocorregut 2 dies abans de la convocatòria de la manifestació de la Federació de Veïnat de Palma. El lema d'aquesta manifestació, d'aquesta convocatòria, és solucions ja per a l'antiga presó. El recorregut, recordem, començarà a les 6 de l'hora baixa de divendres al Col·legi Públic de Cascapiscol i acabarà també aquest mateix punt. Però parlem ara d'una altra qüestió, perquè els servidors corporatius del Consell de Formentera han estat objecte d'un ciberatac.
Així ho han confirmat avui després de les anàlisis tècniques realitzades després de la incidència detectada als sistemes informàtics divendres passat. Els serveis electrònics del Consell de Formentera continuen aturats per aquesta incidència de seguretat. Fa 5 dies que no funcionen la seu electrònica ni el registre telemàtic. En aquest moment, l'abast exacte de l'afectació es continua investigant.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
En l'àmbit de la política, a les Illes Balears, el Parlament ha reprès l'activitat després de l'aturada del mes de gener i l'Esquerra ha carregat contra la negativa del govern de pactar un nou sistema de finançament.
Els socialistes critiquen que la presidenta Proens hagi rebutjat comparèixer a la cambra autonòmica per explicar el seu posicionament. I més per Menorca i més per Mallorca, rebutgen la proposta del govern espanyol perquè consideren que es queda curta. Són la socialista Pilar Costa i la sobiranista Josep Esteguia.
Instam en el govern de les Illes Balears que com a mínim negociï amb el govern d'Espanya una proposta que ens situa en un dels millors llocs en aquest sistema de finançament.
I la presidenta del govern no mos ha citat. No mos ha citat a dir, escolta, qui està disposat a fer un front comú per millorar, ara que tenim la possibilitat de modificar el sistema de finançament després d'estar 14 anys caducats en governs del PP i del PSOE?
El popular Sebastià Sagreres ha justificat el posicionament de la seva formació.
Mereixen saber els ciutadans de les Illes Balears que el senyor Sánchez i la senyora Montero estan amenaçant aquesta autonomia fiscal i amenaçant en tornar a posar per part de l'Estat l'impost de successions i donacions que des del Partit Popular sempre han dit que era un impost injust.
Sobre la relació entre els populars i Vox en vista al acabament d'aquesta legislatura, Vox assegura que farà complir els populars els acords que varen permetre els pressupostos de 2005. I no descarta, però, donar suport a un de nous, és Manuela Cañadas.
Pues ahora estamos pendientes de que se cumplan esta serie de acuerdos y luego ya, si el Partido Popular quiere, hablaremos de presupuestos en el 2026, aunque creo que no tiene mucho interés porque los puede prorrogar y ya llegar hasta las elecciones.
I el portaveu socialista adjunt al Parlament, Marc Pons, ha declarat avui a l'Audiència Nacional pel cas Hidrocarburs. Pons ha reconegut haver-se reunit 4 o 5 vegades amb Coldo García, exassessor del Ministeri de Transports, però ha negat qualsevol vinculació d'aquestes trobades amb la concessió de llicències d'hidrocarburs.
Pons, que llavors era el cap de gabinet de l'exministre de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha declarat com a testimoni en la causa del presumpte frau milionari de l'IVA d'hidrocarburs relacionat en l'empresa Villafuel. El seu nom apareix en un informe de l'Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Segons ha explicat, les reunions amb Coldo García varen ser estrictament laborals, inclosa una trobada molt breu per un assumpte de costes i una coincidència en una reunió d'alt nivell entre Rivera i l'exministre José Luis Ábalos. L'informe de l'UCO assenyala contactes entre Pons i García l'abril i el juliol de l'any 21, coincidint en la tramitació del permís de Villafuel com a operador d'hidrocarburs. Tot i això, Pons ha insistit que no va intentar en cap gestió relacionada amb aquesta empresa.
I José Luis Ábalos ha renunciat a la seva acta de diputat al Congrés. L'exministre de Transports fa 2 mesos que està en presó preventiva pel cas Mascaretes.
L'exministre ha anunciat a les xarxes socials la seva decisió que arriba després que el Suprem hagi decidit mantenir-lo en presó preventiva. Actualment hi ha 2 peces d'Ábalos al Suprem. El cas de les Mascaretes seguirà en aquest tribunal perquè ja s'ha fet tota la instrucció, però l'altra causa, la de compondre concursos d'obres públiques, no, i per tant, com que ja no és aforat, passarà a l'Audiència Nacional amb la resta d'investigats. Una decisió positiva per al grup parlamentari socialista al Congrés perquè el grup recupera un diputat que es va perdre quan Ábalos va passar al grup més. Té una substituta, Ana María García, la següent de la llista del PSOE per València. Probablement prendrà possessió dia 10 de febrer.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Parlem ara d'una altra qüestió, perquè a Menorca, en temporada baixa, els vols continuen sent escassos i la tendència és que encara minvaran més. La ruta en Barcelona, la que més passatgers té a l'illa, perd aquest hivern diverses freqüències. Així ho constata i denuncia els socialistes, que xifra la reducció en un 36% a mitjan del mes de febrer.
Pepe Mercalà, el diputat socialista en el Congrés, carrega contra Vueling, que recorda que opera en règim de monopoli, però també contra el Consell, per manca, diu, de lideratge.
Nosaltres creiem que això és una actitud inacceptable per part de l'aerolínia, que actua en una condició de monopoli durant l'hivern i que condiciona totalment el nostre dret a la mobilitat. Però el que ens sembla encara més inacceptable és que el govern de Menorca, qui ens hauria de defensar, no se n'hagi ni assabentat d'aquesta retallada.
I canvia de mans un dels hotels amb un nombre més elevat d'habitacions a l'illa de Menorca. Ens referim a l'hotel Barceló Occidental de Punta Prima a la costa de Sant Lluís, perquè ara l'ha comprat la companyia hotelera menorquina Set Hotels.
I a causa del canvi en la propietat, en tota probabilitat, aquest establiment obrirà amb un altre nom aquesta pròxima temporada turística. L'establiment de 4 estrelles i 374 habitacions es convertirà en el més gran de la companyia hotelera de Menorca. És un establiment que acull congressos des de fa anys, una activitat que volen mantenir. No ha transcendit de moment quina quantitat s'ha pagat per la seva adquisició. D'altra banda, Set Hotels ha deixat de gestionar aquest mes de gener l'emblemàtic hotel Port Mahon de Mahó i la Gamenon des Castell, ara en mans de la companyia andalusa Senator.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La La ciutat de Huelva es prepara per viure demà un dels actes més solemnes i també més multitudinaris de la seva història recent. Al Palau d'Esports, Carolina Marín acollirà a partir de les 6 de l'hora baixa la missa funeral en memòria de les 45 víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz. Més de la meitat d'aquestes víctimes eren d'aquesta ciutat andalusa.
En el centre del recinte, a la mateixa pista, s'ha disposat d'un espai preferent per als familiars de les víctimes. Més de 500 cadires en un gest carregat de simbolisme i respecte per acompanyar les famílies en la seva pèrdua.
I el govern del País Basc reconeix haver vacunat 253 persones, la majoria infants, amb vacunes caducades. Es tractaria de la vacuna Hexavalent, que protegeix, entre d'altres malalties, contra el tètan, la diftèria, la pòlio i també la tosferina.
El lot havia caducat el mes d'octubre i s'han posat el de desembre. El Servei de Salut Basc diu que no es preveu cap afectació en la salut ni efectes adversos i recomanen als afectats no tornar-se a vacunar.
Així ho ha explicat el conseller de Salut del País Basc.
Me imagino que estarán preocupadas, molestas. Estamos intentando que el mensaje sea tranquilizador, que sea de prudencia. Estamos investigando es dónde se ha podido producir la quiebra de seguridad, más allá del punto final, que es evidente, y tendríamos que garantizar que además del control humano hubiera un control probablemente a través de un tipo de sistema electrónico, ¿no?
Israel ha enterrat el cos del darrer hostatge que tenia Hamas en una cerimònia televisada i seguida per drons. El rellotge de la plaça dels hostatges finalment s'ha aturat.
Mentrestant, a Gaza demanen que reobri ja el pas de Rafah que els uneix amb Egipte, la principal via d'accés a l'exterior de l'enclavament, perquè els ferits més greus puguin rebre atenció mèdica, ja que als hospitals de la franja no hi ha res ni tan sols paracetamol.
Per cert, que la plataforma de solidaritat amb el poble palestí a Eivissa, en Palestina, ha convocat una nova manifestació que sortirà aquest dissabte a les 5 del capvespre del passeig de Bar de Rei amb el lema El silenci és complicitat.
La protesta ha estat organitzada en el marc de l'anomenada acció de la xarxa solidària contra l'ocupació palestina i li donaran suport 38 ciutats espanyoles.
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, destaca que la transició espanyola és un exemple per a Venezuela i estén la mà a la líder opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, María Corina Machado, per formar part de la transició al seu país. Rubio reunirà amb ella en aquestes properes hores.
En una audiència davant el Senat sobre l'estratègia de l'administració de Donald Trump cap al país sud-americà, Rubio ha destacat no obstant això que ara els agradi o no el control de les armes i de les institucions governamentals són en mans del règim.
I una nova amenaça de Donald Trump, en aquest cas a l'Iran. El president dels Estats Units afirma que atacarà el país persa si no negocia, perdoneu, de manera immediata un nou acord nuclear.
Trump diu que una armada enorme es dirigeix cap a l'Iran i que està preparada per complir la seva missió com a Venezuela. El govern iranià ha contestat i diu que creu més probable la guerra que la negociació.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I ara vos feim una proposta per fer-vos una fotografia. Mireu, quan a partir d'avui passegeu pel carrer dels Onze de Palma, a l'altura del carrer de la Missió, hi trobareu un nou personatge. Es tracta de Josep Maria Llompart. Està, la seva escultura, millor dit, està asseguda en un banc amb un llibre a la mà i per ell que té ganes de conversar amb tots aquells anants i venidors que passen per aquest carrer. Coincidint amb el dia per dia, amb el 33è aniversari de la seva mort, com a colofó a tot l'any de commemoració del centenari del seu naixement, autoritats i amics s'han reunit avui mateix, amb fins i tot a davall la pluja, per donar-li la benvinguda a aquesta escultura. Sandra Martínez.
Es tracta d'un bronze realista amb un Josep Maria Llompart seriós, amb les cames creuades, la mirada cap endavant i un llibre entre les mans, assegut a un banc esperant companyia, una escultura amb ànima, tal i com cercava la seva creadora, Georgina Tarongi.
El repte era que fos reconeixible, sí, de fesomia i de tarannà, i que transmetés aquella energia que tots aquells que el van conèixer també recorden. Ara bé, sobretot, he volgut que fos proper, que establís un diàleg amb el ritme quotidià de la ciutat, amb aquest carrer, amb els veïnats i amb les persones que per aquí transiten.
Un repte complert a parer de tots els assistents, entre els quals Cèlia Riba, neboda de Llompart, que valorava de forma especial que l'escultura convidi els passatjants a fer-se la seva, com passa, per exemple, amb la de Macavitz a Eivissa, Joyce a Dublín o Pessoa a Lisboa.
Serà una escultura més dintre d'aquest període que dèiem, aquests escriptors, sobretot, a l'abast de la gent, o sigui, que la gent es pugui fer una foto i pugui saber i digui qui és aquesta persona, què va fer perquè es mereixi tenir un banc i una escultura aquí. I això és molt bo, la veritat.
Aquest darrer reconeixement a Llompart ha estat fruit de la unió de l'Ajuntament, del Consell, del Govern i, esclar, de l'Obra Cultural Balear, entitat de la qual en fou president. El seu actual dirigent, Antoni Llebrés, destacava la seva importància i la comparava amb la de Joan Alcover, de qui enguany es commemoraran els 100 anys de la seva mort.
És el mateix fil que avui volem mantenir viu. La cultura com a compromís, la llengua com a element indestriable de la nostra identitat i la literatura com a dedicació al servei del país. Que aquest banc no sigui només una escultura, que sigui un lloc de trobada, de record i d'homenatge a Josep Maria Llompart, perquè continuï sent present simbòlicament per sempre entre nosaltres.
Perquè els mots que altre temps no sabíem han abocat al poble, un dels versos de Petita història familiar, es poden llegir al banc que acull aquesta figura, un poema que ha estat triat per la seva neboda per cloure l'acte enmig d'un mar de paraigües i amb la pluja com a taló de fons.
Takes its toll, but listen closely.
Not for very much longer.
I've got to.
És un poeta per la mare d'una actriu, perquè avui mateix han sabut que Susan Sarandon ha estat elegida per rebre el Goya Internacional 2026 a la cerimònia del Premis del Cinema Espanyol, que recordeu que serà en dia 28 de febrer a la ciutat de Barcelona.
Mare, activista, actriu, així es defineix el seu compte d'Instagram. L'Acadèmia ha destacat la seva filmografia extraordinària amb interpretacions inoblidables en obres mestres i el seu valent compromís polític i social. Té Maglluís, Les bruixes d'Eswich, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, Pena de mort o Queda't amb mi. Són només alguns dels títols destacats de la seva filmografia. Veu crítica contra l'aniquilació de Gaza, per la qual fou expulsada de la seva agència, defensora de la igualtat de gènere i els drets humans, Sarandon ha mostrat el seu rebuig a la política de Trump, a la pena de mort. Per tot plegat, ha esdevingut una icona dins i fora de la gran pantalles.
Ella me duerme hasta el agua del mar. Si eso puede lograr.
Aquest que sentiu són Feten Feten, un grup que precisament aquest divendres serà a la Sala Zero del Gremi amb un concert que desafia qualsevol idea convencional del que és un directe. I doncs, Feten Feten, haurem arribat a les 8 del vespre amb aquest concert que serà, recordem, aquest divendres. Són les 8 i, per tant, això vol dir que és el moment de repassar els titulars d'aquesta jornada d'aquest dimecres, dia 28 de gener, que vos feim saber que dues mobilitzacions de pagesos tindran lloc demà de matí a les 10 a Mallorca. Una es concentrarà a l'aparcament del restaurant de Ses Torres d'Ariany, mentre que l'altra partirà de Son Fusteret de Palma amb els seus tractors. El punt de trobada del pagesor de Menorca serà el recinte firal del Mercadal i això serà a les 12 del migdia.
I mentre a la península algunes organitzacions agràries han modificat les seves protestes, els pagesos de les Balears s'asseguren que estan avesats a banyar-se i que no es fan por del mal temps. És Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
Són els gremlins que no se poden banyar. Els pagesos no es poden banyar. Al contrari, estem avesats. Dos anys passats se va treure un pot xops. Tots se llegen davant i ha de ploure un poc més de l'oge plau per turmos.
Unes protestes aquestes que tenen el suport del govern ho han fet saber l'executiu el dia que el treballador de Servei Ferroviaris de Mallorca han congelat de manera temporal les seves mobilitzacions.
I ho han fet després d'una primera reunió amb la gerència de l'empresa per parlar de les millores en seguretat al servei. Tant el comitè com el gerent de l'empresa coincideixen que fa falta millorar la gestió de les incidències. És el president Ricardo Mas.
No podemos estar a la hora de cuando pasa un incidente casi casi con métodos caseros, de poner un post-it de ha pasado esto aquí y a mirar a ver quién lo arregla, no. Se tiene que digitalizar, informatizar y hacer un seguimiento de cualquier incidencia que haya.
I el dia després de l'aprovació de la regularització extraordinària de migrants, entitats socials de les Illes Balears qualifiquen que es tracta d'una mesura digna.
La xarxa per la inclusió social i metges del món coincideixen que la irregularitat administrativa limita l'accés a les condicions d'una vida digna. És Andreu Grimald, de la xarxa.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa irregular, ara podran empadronar-se a l'habitatge allà on realment viuen.
I les Illes Balears es troben a aquestes hores en alerta taronja a causa de la borrasca Christine.
D'ençà de les 12 del migdia fins a les 6 de l'hora baixa, els serveis d'emergència a les Balears han rebut 54 avisos per incidències relacionades amb el mal temps. La majoria són per caigudes d'arbres, despreniments d'elements urbans i inundacions als carrers. Les connexions marítimes entre les Pitiuses estan cancel·lades des d'avui migdia.
I l'Ajuntament d'Es Castell ha decretat un dia de dol per la mort de l'home de 66 anys que va morir a conseqüència d'un despreniment ahir a un penyal a Cala de Sant Esteve. Ens informen que la dona, que es trobava al mateix dormitori que la víctima en el moment del sinistre d'aquest accident, ja ha rebut l'alta hospitalària.
Les banderes de l'Ajuntament d'Es Castell onegen a mig pal. El consistori ha decretat 24 hores de dol oficial, que durarà fins demà a les 2 del migdia. Això implica que se suspenguin tots els actes oficials mentre continuen les investigacions pel succeït. Miquel Jompart, és tècnic de Rixval.
Hem vengut a volar el nostre dron, que va equipat amb un sensor LIDAR, que el que fa és anar tirant punts sobre terreny i poder tenir una reconstrucció en tres dimensions de la zona. Nosaltres el que intentarem detectar són les discontinuïtats, que hi pugui haver blocs que potencialment puguin caure, si n'hi ha.
I operatiu policial avui a l'antiga presó de Palma amb un balanç de 170 persones identificades i un detingut per presumpte delicte contra el patrimoni.
És el resultat de l'ampli dispositiu de la Policia Nacional i la local, una operació que no s'ha fet per desallotjar els residents de les instal·lacions, afirmen els cossos policials, sinó a causa de les queixes veïnals dels darrers mesos.
I canvia de mans un dels hotels amb un nombre més elevat d'habitacions de Menorca.
Ens referim a l'Hotel Barceló Occidental de Punta Prima, a la costa de Sant Lluís, perquè ara l'ha comprat la companyia hotelera menorquina Set Hotels.